parlava de la quantificació de les tasques i de les feines qualitatives, entès, no? Que referia, d'acord, poden ser números o poden ser altres tipus de consideracions que puguem valorar, no? És a dir, no estic demanant números ni estem demanant impossibles, no. És a dir, si es tracta de valorar una llista de coses que s'han fet, d'instruccions, ja ho he dit abans, de campanyes a favor, preventives, per fer pedagogia, etc., ho valorarem tot. És a dir, només en relació a la quantificació i a la valoració que demanem, d'acord, siguin números, xifres o siguin altres qüestions, o fins i tot una quantificació de la tasca qualitativa que també entenem doncs, que es pot fer. Parlava de, jo diria, amb certa, bé, amb un to dit, que ho van fer de bona voluntat, no? Recollir el que, sí, sí, jo li agraeixo, i és, jo li diria que és una mica el que s'espera de tots nosaltres que estem aquí, no? És a dir, bona voluntat per part de tothom, pel que està a govern, pel que està a l'oposició, pel que intenta fer millores, pel que les rep i les accepta o no, és a dir, bona voluntat totalment, li agraeixo i com ni deia comparteixo i és el que s'espera de tots els que estem aquí, sigui quina banda sigui, no? Per tant, el tema de les taules i cadires que li torno a explicar, és a dir, la nostra proposta va en la línia d'intentar fins i tot afavorir el conjunt, no? La col·lectivitat en el seu conjunt en el moment en què tenim una regulació feta. Per tant, era una proposta que intentava aprofundir una mica més i millorar la regulació o la situació o diguem-ne com vulguem, no? La vetlla per la convivència i la bona convivència a l'espai públic i a l'ocupació de la via pública pel que fa a taules i a cadires. Sobre les ratlles a terra, ja ho hem comentat un parell o tres de vegades i no m'agrada, i per això ho dic, fa una mena de caricatura, no? Sobre el tema, no es tracta de marcar el terra, ja li vaig dir en el seu moment, com si no ens estem imaginant les ratlles de gesvia, no? En zones blaves, no estem dient això, estem dient altres tipus de marques discretes, com d'altra banda, doncs ja tenim fruit doncs, de parasols que hi ha a la via pública, fruit doncs, de paravents, no? No sé com es diuen, d'aquestes parets que a vegades es posen al voltant de les terrasses, estem dient unes indicacions a terra. Per tant, si pot estar d'acord o no, però crec que no és just que es faci una caricatura d'un tema que d'altra banda ja existeix també en altres municipis. Per tant, només una puntualització en relació doncs, a aquesta proposta. I com deia, i sobretot m'agradaria que això quedés ben recollit, és una proposta que intenta mirar en el conjunt, en el conjunt de la regulació que ja tenim ara i, per tant, bé, es fa mirant, com deia, i amb la voluntat aquesta de millorar, com deia, la proposta general que tenim a dia d'avui recollida. I, finalment, un tema que no ens han respost, el tema de la música en viu, no ens han contestat. No sabem on està recollit. Gràcies.
Gràcies, regidora. Tinent d'alcalde.
Sí. Bé, dir al senyor Pere Basar que sí, donarem les dades anuals, per suposat que hi estan, estan en les estadístiques, els hi farem arribar. Ara devem tenir, no els he vist, però segur que tenim les de l'any 2015 ja al damunt de la taula. Senyor Catà, tornem a parlar de lo mateix. És una ordenança. No podem explicar la Bíblia aquí perquè com ve una persona que té necessitats arriba a Calella, no demana l'ordenança de civisme i via pública per mirar què té dret i què no, va a servei social o té una actitud fora de la norma i la policia el primer que fa no és multar-lo, és dir-li que Calella, l'Ajuntament de Calella li pot oferir un servei a través de però clar, jo ja li he explicat 30 vegades que no, això incloure-ho a l'ordenança és el que no toca. I molt bé, ara diu que podíem haver parlat de tot. Vostè, la reunió que vam tenir aquesta d'una hora, ens va dir que l'havíem de fer nova de dalt a baix perquè vostès hi poguessin votar a favor, perquè havíem d'incloure totes aquestes clàusules específiques a cada article per article. Jo que estic orgullós de com ha quedat el preàmbul, perquè abans era molt farragós, i ara, entre tots, especialment des de secretaria, s'ha fet un preàmbul molt més ajustat. Us llegiré dos trossets només, eh? Diu, l'Ordenança Municipal de Convivència i Via Pública pretén ser una resposta democràtica i equilibrada a aquestes noves situacions i circumstàncies, basant-se, d'una banda, en el reconeixement del dret de tothom a comportar-se lliurement en espais públics i a ser respectats en la llibertat, però d'altra banda també en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de convivència i de respecte a la llibertat. I un altre paràgraf, una mica més avall, que diu l'Ordenança Municipal de Convivència i Via Pública va néixer com a resposta a una necessitat, demanda i voluntat implícita de la ciutadania, que vol dotar-se de millors instruments per garantir el dret a conviure dins els principis de respecte, tolerància i seguretat, salubritat i sostenibilitat ambiental. Ara, amb aquestes mateixes causes, l'ordenança s'actualitza per donar una atenció continuada a les noves necessitats que han sorgit a la ciutadania de Calella. La declaració d'intencions la fem en el preàmbul, després el que hem d'anar és a dir el que es pot fer i el que no es pot fer. El que hi ha parlat un parell de vegades i ha recordat la qüestió tècnica, l'ordenança abans de la modificació que es va fer 4 anys, l'article 36, el punt 1 no existia. El punt 1 era el que deien, es prohibeixen aquelles conductes que sota l'aparença de mendicitat representin actituds coercitives, d'assetjament. La policia necessita les normes més concretes. No poden multar amb un article que diu sota l'aparència de mendicitat, perquè com ho sabem? Si és mendicitat o està sota l'aparència, i llavors la policia demana una norma clara, perquè si no, no podem multar. I necessitem donar claretat. És veritat, senyora Cristina, que m'he deixat de dir-li, ja li vaig explicar, per això, els permisos per fer música en viu es donen sota sol·licitud, el que té un negoci sol·licita, i llavors es dona amb uns condicionants l'hora que comença, l'hora que acaba, depèn del dia, si a Sant Joan s'allarga més, s'allarga menys, i s'hi adjunten els paràgrafs del que diu l'ordenança de sorolls perquè sàpiguen els límits on s'han de moure. No ho hem inventat nosaltres, això, ja es feia així, perquè a més perquè els xiringuitos de la platja ho hem de posar a l'ordenança i els hotels no. I és és la mateixa que se segueix per donar a la platja. I ara, si em permet, i acabo, perquè trobo que fa molt de rato que parlem de lo mateix. Jo crec que votant contra avui de l'ordenança, s'està votant en contra de la modificació d'una ordenança de civisme que van aprovar vostès, bueno, que van confeccionar vostès com estaven al govern. I ara portem aquí una modificació que és el consum de drogues a l'espai públic i la regulació dels apartaments turístics. Vull dir que vostès el que estan votant en contra és aquestes dues coses, perquè tot l'altre ja existia, vull dir que no, ara ens acabaríem equivocant si ens penséssim una altra cosa, Res més.
Gràcies. Jo voldria fer un seguit de consideracions, si em permeteu, perquè les persones que ens escolten i el conjunt de tots plegats ens situem una miqueta. En data 2 de març es fa arribar, diguem, al conjunt de l'oposició, 2 de març, avui estem a 4 d'abril, des del conjunt de l'oposició, les modificacions marcades en color sobre, diguem, que són aquestes modificacions que proposem inicialment amb la voluntat i lògicament amb el desig de les aportacions del conjunt dels partits polítics perquè diguessin la seva. I dient que poden fer les aportacions fins a l'11 de març. Per tant, 10 dies per treballar. El dia 2 de març es convoca una reunió pel 17 de març, 16 dies d'antelació respecte a lo que serien les comissions informatives i el debat de tot això, per acabar de poder anar avançant, etc, etc. El regidor Tejada demana, sisplau, si es pot allargar el termini. Llavors s'accepta i en lloc de l'11 es passa el 14 tot el cap de setmana per poder-ho treballar, perquè entenem que d'acord. No? Per tant, són 13 dies de poder-ho treballar. De tot això, que és el procés, rebem per escrit les aportacions d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa. La CUP no envia res per escrit, però el dia de la reunió es compromet a enviar-nos la seva proposta a tots. A dia d'avui, com bé ha dit ell, no ens envia res. Ho dic perquè les coses s'han de situar. Cadascú pot decidir sobre el que fa, com ho fa, de quina manera ho fa i per què ho fa. Per tant, cadascú pot decidir el que cregui i nosaltres també, lògicament, podem tenir la impressió de que moltes vegades hi ha més una sobregesticulació de lo que es vol sobre la política que no realment sobre el treball. Perquè a més hi ha un Consell de Convivència i Participació el dia 23 de març que va Iniciativa, Esquerra i va tothom qui ha d'anar-hi, a excepció de la CUP. I ningú l'excusen i res. Després el senyor Jean Catà diu que no ha rebut el correu i se li demostra que en data, i és conscient d'això, no? De que en data, concretament, com s'havia rebut, diguem, el correu. Per tant, per què dic això? Perquè quan sovint es parla del consens, de les aportacions, dels debats, d'interactuar tots plegats, home, que ens ho creiem. Ens ho creiem. Si veus que no val la pena, perquè resulta que el que nosaltres volem és sobreactuar en el ple, que tothom té el dret de fer el que vulgui i mirar contínuament a la càmera, que cadascú faci el que cregui, val? Però almenys, sí, home, almenys, amb les reflexions totes aquestes, fetes per escrit, ens sembla que és lo lògic i, si se'm permet, lo ètic. Perquè és que, si no, malbaratem, us ho dic de veritat, malbaratem l'exercici de poder realment, doncs, diguem-ne, no fer política, sinó la reflexió política que porta a que tant de bo puguem millorar. I bonament millorarem i encertarem si ho fem millor o ho fem pitjor, que això lògicament és susceptible de que tothom ho pugui valorar després. Home, però les coses s'han de fer, per això es fa. Perquè si llavors què passa? Perquè a nosaltres donem el 2 de març, home, per intentar-ho. El regidor Tejada, que li agraeixo molt el to, que em prenem bona nota del tema de la carta del paisatge, insisteixo que li agraeixo molt el to, diu, hem de llegir un munt de pàgines. Regidor Tejada, és evident que tots els que estem asseguts aquí, en el minut zero, ens hem d'haver llegit, com a mínim una vegada, tot allò que ja existeix. Per tant, no ens pot venir de nou. Que tots els treballs d'en profunditat llavors requereixen, lògicament, doncs, un temps i amb major profunditat, i per tant, això és així, eh? Com internament, quan es fa arribar a vostès les nostres aportacions, ho fem en tant quan s'ha escoltat a tots els departaments del conjunt de l'Ajuntament, perquè els tècnics, la policia i tothom, digui, la pròpia experiència ens porta en que creiem que s'ha de modificar aquest apartat per això, per això, per això, per això. Però també per una altra cosa que ens passa amb tot i per tot, i és que la realitat és dinàmica. Allò que s'aprova en un moment determinat pot quedar caduca, o no, o sí, o depèn de què només. Però en tot cas, és amb l'aportació per part de tots. Per tant, agraeixo el to i la voluntat de fer-ho, i el compromís de la Carta al Paisatge Urbà, que a més, el conjunt del govern sap que ho hem parlat més d'una vegada, i és allò que a vegades la feina no et deixa fer la feina, perquè ho hem parlat com una assignatura pendent, no? Clar, regidor Catà, de bon rotllo, tot és de bon rotllo, però jo crec que ha fet una molt bona definició el tinent d'alcalde quan ha parlat de que quina pena, no?, les societats que calen que hi hagi ordenança de civisme. És una pena. Jo crec que com a societat, no aquesta totes, les que siguin, en el moment en què la societat ens veiem autoobligats amb els encerts i desencerts, amb els matisos i no matisos, més ben escrit o no tan ben escrit, i el que vulgueu cadascú de vosaltres. De tenir una ordenança de civisme vol dir que la societat ja falla. El conjunt de la societat falla. Perquè no hi ha res pitjor que haver d'anar a darrere de que la gent compleixi els mínims paràmetres de convivència i de conducta social. Per tant, reduir tot això a la caricatura del mendicisme, de la mendicitat, la mendicitat com a tal, si nosaltres fem o no, i això és un altre debat, i que tenen tot el dret del món de fer les iniciatives que es caigui sobre si fem bona política social, no la fem, quins són els recursos que fem, etc. Però està encarrilada en l'àmbit de la política social. No es quedin amb que la imatge de tota la mendicitat és una mendicitat real. Que hi ha molta xarxa de màfies, que ja, per tant, no situem això en un context del reglament d'ordenança de civisme, per la mort de Déu, per la mort de Déu. Estem parlant de les pautes dels ciutadans i els vulnerables que no estan representats dintre del reglament d'ordenança de civisme. Però què és que volem estigmatitzar els vulnerables? Els vulnerables no seran més incívics perquè siguin més pobres? Des de quan? Jo veig molt de ric que és incívic, Doncs escolta, aquí es parla de tothom, no per la condició, diguem-ne, de vulnerabilitat, no per la condició de vulnerabilitat. Per tant, no barregem res d'inclusió social. I escoltin, senyors, sàpiguen que no hi ha res d'inclusió social. No, sàpiguen, no hi ha res d'inclusió social, perquè la inclusió social ha d'estar on toca, que és en l'àrea de política social. I el que no farem nosaltres, com a govern responsable, és de posar en una ordenança de civisme els vulnerables, estigmatitzar a la gent que passa problemes, de debò. De cap de les maneres, que és que ens hem tornat bojos? Que és que ens hem tornat bojos? La criminalització és assenyalar amb el dit. L'ordenança de civisme és pel conjunt dels ciutadans, més enllà del seu poder adquisitiu, més enllà de la seva renda i més enllà del seu status quo. Només faltaria. És més, sovint ens trobem que els que podem enganxar de temes de i permeti'm l'expressió, però és tal qual, de les cagades dels gossos, perdoni'm l'expressió, però és tal qual, són gent que possiblement l'aspecte és un aspecte molt benestant, perquè l'incivisme no va lligat al poder adquisitiu. Mai a la vida lligarem l'incivisme a les condicions de les classes socials. Això sí que és estigmatitzar. Per tant, de cap de les maneres. I la mendicitat és mendicitat, que s'ha de dir el que s'ha de dir, perquè sabem el que hi ha a darrere. I nosaltres farem tot el que sigui per tensionar i, lògicament, treure tot allò i que entri, en, com fem, en els canals de la protecció des del punt de vista de l'àrea de protecció social. Què és el que es fa? Què és el que es fa? I cregui'm si li dic, i el dia que vulgui, demanin hora, parlin amb el tinent d'alcalde, parlin amb mi, no tot és política de la galeria, parlin amb mi i donarem en detalls dades que no podem fer en el ple sobre qui és qui en un moment determinat que estan fent una funció concreta. I a darrere qui hi ha? Qui hi ha a darrere? Per tant, anem en compte moltes vegades amb aquestes sobreactuacions que sincerament ens està greu perquè no és just. Però sobretot perquè no hi ha feina de retorn. Perquè podria ser que no ens entenguéssim, no passa res, és així, vostès ho veuen d'una manera, nosaltres ho veiem d'una altra i s'ha acabat. Però és que no tenim ni una ratlla, ni una ratlla. I aquesta política de som com som, home, hi ha un moment que també cansa. Som com som, però per escrit, i amb la feina feta. I no únicament per nosaltres, sinó per respecte dels altres que ho fan, Iniciativa i Esquerra. I el PP també, el que passa que el PP de seguida ja va dir el què i, per tant, ja, en aquest sentit, des del minut zero ja va fer el marcar el posicionament i ja va dir el què. Per tant, jo m'agradaria que es fes molt poca, molt poca sobregesticulació de manera normal, de manera normal. I molt concretament en temes que afecta a la política social i que afecta a la vulnerabilitat de les persones, no? Agraeixo el treball per part d'Esquerra, també agraeixo el treball, no entenc el vot en contra, entendria una abstenció, en tot cas, lògicament, cadascú sap el que creu que ha de fer, i aquí en tot cas jo ho comento perquè crec que l'explicació que ha fet el tinent d'alcalde jo em sento còmode també, en tant quan és una ordenança seva, que ens entengui la gent, que ho van fer vostès, i nosaltres el que hem fet és la modificació, que en bona mesura hem agafat part de lo seu, no altres coses, i ja està. Per tant, em semblaria a mi, equivocadament és molt possible, doncs, que l'abstenció fora lo més raonat i més normal. No? Carta del Paisatge, també el mateix compromís. Si els sembla, començaríem a fer un grup de treball i començar-ho a treballar amb les persones que heu mostrat interès de manera especial, on tothom, no cal dir-ho, que no vull dir que ningú interpreti que marginó ningú, però amb aquells que ho heu demanat, doncs, lògicament, comencem a treballar. I fem això del balanç, és veritat, i per tant, autocrítica personal, però a vegades la feina no deixa fer la feina, i la veritat és que no, com que vostès tampoc no ens ho recorden, que és veritat que poden dir, home, no caldria que ens ho recordés, teniu raó, però hi ha tantes coses que se't passa, però tenen raó de que no costa tant que un cop a l'any fem balanç, inclús per nosaltres mateixos, veure en quin punt està i ser, i en aquest sentit, doncs, poder-ho d'això. No? El tema de les terrasses, regidora Gómez, sí, clar, això és com tot, vull dir, són apreciacions. No? A nosaltres ens sembla que a nivell general funciona bé, que funciona correctament. Que regular el nombre de taules en funció dels espais de què es disposen, doncs ho fem també en funció, vostès saben, que per les característiques de la nostra ciutat també va molt depèn del davant dels establiments, quines són l'activitat que tenen, com va això. El fet moltes vegades doncs, de que des del minut zero, des de l'inici de tota la temporada, ja s'autoritzi tantes cadires i no tantes cadires i tal, a vegades fins molt a darrera hora ells no ens ho demanen. Facilitem que ho puguin pagar-ho al llarg també. L'economia està com està, aixecar la persiana costa molt. Aquesta facilitat que ens ho puguin pagar també en el llarg de la pròpia temporada fa que no pots posar d'una manera clara el segell doncs, el dia 1 del mes de maig per entendre'ns, perquè acabarem veient també ells mateixos en funció de com evoluciona ens ho acaben demanant, dit d'una altra manera, potser equivocadament, però facilitem al màxim. Tenim la consciència, al nostre entendre, tranquil·la de que intentem trobar l'equilibri entre que l'economia productiva que se'n surti i que la capacitat de servei a la ciutat sigui el que sigui i que no s'enveixi, al nostre entendre, excessivament a l'espai, i amb aquesta piràmide anem fent-ho. No? De la mateixa manera que ja en el seu moment vam dir que l'IBI doncs, es podia pagar en tres cops, tres o dos, tres, no? Tres cops, és que ara tenia el dubte. En tres cops, doncs també ho fem ara, que ho fuguin amb dos cops, no? Perquè costa molt aixecar la persiana, costa molt aixecar la persiana. I amb aquesta idea, doncs ho volem seguir poguent-ho defensar. Insisteixo, agraeixo el to de manera molt, molt, molt especial doncs, d'iniciativa del Partit Popular i d'Esquerra Republicana. Jo crec que els posicionaments ja estan clares i si els hi sembla, podíem... D'acord. Doncs torno a donar la paraula perquè volia deixar, però tornem a donar la paraula a regidor Tejada.
Bueno, en primer lloc, jo, gràcies a l'alcaldessa, li asseguro que el dia 4 d'abril del 2017 farem a iniciativa un breu recordatori d'aquest dia en què hem tingut les primeres paraules assertives de part seva, cosa que celebro molt, i li agraeixo molt especialment l'oferta de poder treballar conjuntament en futures actuacions. L'ordenança de paisatge crec que és molt important i valdrà la pena fer-la bé, i jo el que demanaria és que en aquesta comissió que es creï pugui participar gent que no siguin regidors. En el nostre grup tenim persones clarament preparats per a aquesta feina i ens agradaria que poguessin participar. D'altra banda, alguna precisió sobre mètode. És cert, com a mínim en el nostre grup, com a mínim 5 o 6 persones ho han llegit de cap a peus, tota l'ordenança, i ho hem discutit. Però clar, imagini's que a la sessió d'una hora, dues hores o cinc hores haguessin vingut amb les 100 modificacions que potser podrien haver fet si haguéssim adoptat un altre criteri de participació. I igual parlo dels companys d'Esquerra o de les CUP. Bueno, hauria sigut inviable. Crec que metodològicament no és correcte. Tenen tot el seu dret d'organitzar-lo així, però crec que no podem acceptar aquesta crítica que se'ns fa. Nosaltres estem disposats a treballar però crec que no és una feina positiva treballar d'aquesta manera. Jo torno a dir, tenen una oposició, jo diria que fantàstica, fantàsticament predisposada a col·laborar i a col·laborar creativament, però clar, per fer-ho d'una manera positiva hem de començar a col·laborar en feines en moments inicials. Ens van situar en el tema de les guinguetes en setembre, quan estava tot absolutament decidit. Aquí, quan estava tot totalment decidit. El concurs de neteja, quan estava pràcticament tot totalment decidit. Metodològicament això no és correcte. Nosaltres tenim ganes de treballar. Jo li prego que ho aprofiti. Després, és solo una qüestió de matís i que no voldria que passés aquest debat sense dir-ho. Aquesta ordenança regula, o millor dir, les normes específiques que regulen aquesta ordenança sovint es refereixen a símptomes de problemes de convivència. Torno a insistir en la necessitat de plans d'acompanyament, però inclús més enllà, la convivència és una cosa molt més complexa que allò que regula una ordenança de convivència. Per tant, bueno, i dic ara que en aquesta ciutat hi ha problemes de convivència, hi ha zones amb problemes de convivència que crec que s'han d'abordar d'una manera realment integral. Per tant, bueno, arribarà un moment en què nosaltres farem alguna proposta en aquest sentit, i jo crec que, donat sobretot el preàmbul, les intencions de l'ordenança, crec que trobarem una bona acollida en el govern municipal i crec que això serà profitós per al conjunt de la ciutadania. Per mi és tot. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, regidor Tejada. Regidor Pérez Basar.
Bé, a veure, ja sé que no no voldria allargar més, però és que a vegades les provocacions doncs és el que passa, no? A veure, jo no sé, però vostè creu que la gent que està en el carrer...
A qui li diu, perdó?
Al senyor Catà. Igual que passa amb el tema de lladres o gent que fa furs, aquests saben més les lleis que a vegades molts advocats. Vostè creu que, quan vostè no ho publiciti, que això, que si se sap que un poble no castiga la mendicitat, no sabran tota la gent que es dedica a la mendicitat que Calella no ho castiga? És que té, en 2 hores, això ja se sap. Ja se sap. La mendicitat, i això ens ho ha corroborat el senyor Torrent alguna vegada, que han requisat el que agafaven, aquests ingressos que agafaven, a vegades es tenen 30-50 euros en un dia. Clar, 30-50 euros en 30 dies, doncs igual són 1.000 euristes, tu, i no paguen ni impostos. Escolti, tampoc és... no crec que estigui això, tampoc, que tots estem pagant impostos, tu.
Tots no.
Bueno, sí, home, sí, els que ho fan legalment tenen que pagar impostos, d'una manera o d'altra. D'acord? I, a més, és increïble, no? Però aquestes persones, a més, estan ajudades socialment. Una persona, com deia el senyor Torrent, una d'aquestes persones per l'Ajuntament de Pineda. Però bueno, ella, escolta, tu, 30-50 euros cada dia, en treu uns quants calés, tu. De més, i sense impostos, tu. No m'està bé, això. I el senyor aquest, de la bicicleta, al carrer Església, és clar, a la bicicleta, al carrer Església, vale? Parat allà, la barra de pa i l'euro. Aquest no demana 5 cèntims, aquest demana l'euro. Un senyor que deu fer 2 metres d'alt i així de gros, És un senyor forçut. I vostè creu que se para amb el segon euro? Perquè amb 2 euros ja té per omplir tota la barra de pa, eh? No se para. A veure, és l'atractiu. Escolti, jo tinc una barra de pa i no tinc diners per posar-me alguna cosa aquí dintre, no? I tots sabem que això és una gran mentida. Aquest home no passa gana, eh? Jo l'he vist i no passa gana, com jo. Jo tampoc passo gana. D'acord? Paris, vegi'l i veurà com aquesta persona no es para en el segon euro que rep. I, a més, és que m'ha passat a mi, que m'ha acabat increpant, insultant, perquè no hi dono l'euro. Ja només faltaria que el regidor li doni 1 euro a una persona que està fent la mendicitat quan ha aprovat una llei de convivència en la qual es prohibeix la mendicitat. I aquest senyor m'ha insultat a mi. Ho he preguntat a la policia. No, si ja ho sabem, que aquesta persona insulta la gent. Clar, però és que un insult d'una persona de 2 metres d'alçada i forçut, pues, home, sí, és coactiu. Fa respecte. I si estàs sol pel carrer Església, menys mal que el carrer Església, per sort, no passa gaire sovint, doncs, home, és una mica temerari. Bueno, res
ja
més.
Està,
ja està. El nostre vot afirmatiu i res més. Gràcies.
Regidor Catán.
Sí. A veure, primer de tot, senyora alcaldessa, no sé si he sigut jo que no ho he entès, però vostè m'ha acusat o ha acusat a la CUP de que estigmatitzem a les persones en funció de la intervenció que jo he fet?
Jo no acuso, vostès són els que acusen. Jo no acuso res, jo explico el que explico i vostè explica el que explica.
D'acord.
O és que vostè pot dir el que cregui i els altres no podem parlar? Perdó, és que m'ha semblat ara... Sembla que fins i tot m'amenaçava amb la mirada. Mira què li dic. Doncs m'ha semblat. Doncs ara m'ha semblat. Sí, això és veritat.
Molt bé. Llegeixo textual. Article 36.2 de la vostra ordenança que aprovareu avui. Es prohibeix a aquelles conductes que, sota l'aparença de mendicitat, representin actituds coactives o d'assetjament o obstaculitzen i impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics. Molt bé. Jo pregunto, aquelles conductes que no siguin sota l'aparença de mendicitat, que representin actituds coactives d'assetjament, obstaculitzen i impedeixin de manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes de l'espai públic, es sancionen? Per què hi ha d'haver l'aparença de mendicitat? Això és estigmatitzar? Per què no eliminem l'aparença de mendicitat i ho deixem com que qualsevol conducta o actitud coactiva d'assetjament obstaculitzi, etc. Això és una ordenança que criminalitza la pobresa, sota el nostre punt de vista. Per què? Perquè diu que això passarà si tens una aparença de mendicitat. Ah, què vol dir? Que si no, no? No ho sé. Bueno, en fi, donaríem voltes mil vegades. La gent doncs, sabrà el que d'allò. Pel que fa a la informació escrita o deixada escrita, etcètera, etcètera. Bueno, a veure. Jo fa molts pocs mesos que estic com a regidor i sí, autocrítica sempre, jo sóc el primer, i d'eficiències mil i una, i de coses per aprendre doncs un munt i n'aprenem moltes. El que passa és que em sembla que és injust acusar-nos a la CUP de Calella i a mi en particular de ser poc treballadors, de ser diguem amb poques ganes, diguem doncs de col·laborar, ser poc propositius, etc, etc. Em sembla que si ara, bueno, en aquest cas hem cregut convenient que no calia, no era necessari passar-vos cap de les nostres apreciacions, perquè verbalment totes les que vam fer en la jornada de treball que hi va haver es van desestimar totes a la primera, és a dir, ens va dir ja amb converses amb els regidors, va dir doncs, que això no era així i que no hi havia res a fer i que hi havia punts de vista allunyats, doncs és això, ja està. Això vol dir que la voluntat, que la CUP té una voluntat, no té voluntat de treballar i de proposar, i etcètera, etcètera. Em sembla que això és injust, em sembla. I per últim, ja per d'allò, el tema és de mirar càmera o no mirar càmera o mirar presidència. Senyora presidenta d'aquest ple, alcaldessa, vostè hi mira tota l'estona a càmera i ningú li diu mai res.
Jo estic mirant a vosaltres i a tot. És igual, és igual.
Val. Si en algun moment donat miro a càmera, perquè ja he dit que era un comentari que tots vosaltres ja sabíeu i possiblement la ciutadania no, i m'adreço amb ells directament, em sembla que és totalment allò. Sí, i ja està.
Molt bé, regidor, gràcies. Regidora Gómez.
Sí, gràcies. Molt, molt, molt breument, però sí que em sembla que, almenys per part nostra, ens ha quedat un dubte, i si no ara, en algun moment crec que hauríem d'aclarir el tema de la música en viu a les guinguetes i de l'ordenança de soroll i vibracions. Jo, com els deia, ho he mirat i me l'he imprès i tot, per si hi havia algun dubte avui. A la pàgina 11, aquí sí que s'inclouen establiments amb escenaris, pistes de ball, bars musicals, però després quan parla dels requeriments tècnics, al darrere parla, en tots els casos, que ha d'haver-hi una doble porta amb molles de retorn, etc, etc. És a dir, crec que només per aquesta descripció, pel que jo entenc, queda exclòs el tema de les guinguetes. Potser està en un altre lloc i no ho sé pogut veure, però...
Jo li explico.
Veure...
Perdó.
En tot cas, d'altra banda, si no, també està buscant a la web, no he sabut trobar... I llavors, per l'explicació que ens donava el regidor Torrent, m'ha semblat que deia que això s'especificava cada vegada que es dona una autorització, no?, per fer un espectacle o per fer... Amb la qual cosa em sembla perillós, perquè després vol dir que si no està recollida enlloc, cada vegada es fa, diguéssim, no?, la cosa a mida. Bueno, només un aclariment, sisplau, sobre aquesta qüestió. Gràcies.
Sí, pel que fa això concretament, hi ha un acord de Junta de Govern de l'anterior legislatura, crec recordar, no sé si és del 2011 o 2012, del 2011 o 2012, en el qual s'explica, diguem-ne, quin és el tractament específic de cara a les guinguetes. El límit sempre el marca l'ordenança. Però el tractament especificat, en tot cas, el que farem és recuperar-lo i li faig arribar. Però és aquest, la base, Acord de Junta de Govern. Jo ara no sé si és juliol-agost 2011, que sí? Sí, jo crec que sí, juliol-agost 2011, demà, en tot cas, jo prec nota, el recuperem i li fem arribar, regidora? Jo crec que els posicionaments... Només un comentari, regidor Tejada, però no, per no tornar a obrir res més, Diu, home, aprofiti que tenen una oposició amb ganes fantàstica per treballar, aprofiti que tenen un govern fantàstic per treballar. I segon reflexió, el tema de les guinguetes i de les altres qüestions que plantejava, diu, home, és que molta cosa ja estava avançat. Sí, perquè pensi una cosa, a l'inici de les legislatures no podem donar per mort tota la feina prèvia. I només va fer que les guinguetes es passés en aquesta legislatura l'actual llei de costes que es va aprovar en l'anterior legislatura i que el reglament del desenvolupament de la llei de costes va fer que ja no estigués aprovat per l'anterior, perquè si no ara ja no tindríem. No? Per tant, no podem tirar diguem, al sac la feina que es fa prèviament. Perquè també és una feina prèvia feta per part de molta gent i sobretot per molts tècnics. Per tant, hi ha determinades qüestions que, home, no podem pensar que hem de començar de zero perquè comença la legislatura. Només aquesta reflexió i ja està, perquè jo crec que ens hem estès molt amb aquest punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? Per tant, s'aprova per 11 vots a favor, 5 vots en contra i una abstenció, exacte, perdó, i una abstenció. Volen fer 5 minuts de recés o tirem directe? Jo el que diguin. Sí? Doncs tirem. El punt 8è és moció del grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya ho expliques d'això, perdó, de rebuig a la suspensió de la Conselleria d'Afers Exteriors. Té la paraula el tinent d'alcalde Jordi Sitjà.
Sí, primer explicar que a la comissió informativa, i com és sempre el pacte de tots els grups, quan s'entra una moció d'urgència vam entrar des de inicialment des de Convergència Democràtica de Catalunya una moció que és la que de rebuig a la suspensió de la Conselleria d'Afers Exteriors amb el fet de que no hi havia hagut una documentació prèvia i amb la voluntat de transmetre als diferents grups si hi havia interès en poder-la subscriure en alguns casos i si hi havia matisos o aportacions a fer. Un cop passada en els diferents grups, des d'Esquerra Republicana de Catalunya ens han fet arribar unes modificacions que des de alguna també des de la CUP, que en algun cas no s'ha pogut integrar, però que també la CUP ha considerat que el format o la redacció al final era perfectament assumible pels seus plantejaments i per tant aquesta moció avui, tot i que a l'hora del dia no estava així, qui l'acaba subscrivint en la seva presentació són els grups de Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i CUP. I llegeixo la moció, que diu el següent: arran del recurs interposat pel govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal Constitucional ha suspès provisionalment la Conselleria d'Afers Exteriors de la Generalitat mentre en resol el dictat definitiu. El govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d'inconstitucionalitat contra les iniciatives democràtiques del govern de Catalunya, llei catalana d'horaris comercials, decret llei contra la pobresa energètica, impost sobre els dipòsits bancaris, declaració de sobirania, llei catalana de professions de l'esport i d'altres, un modus operandi contra les nostres competències i autogovern davant el qual no podem restar impassibles. La Conselleria d'Afers Exteriors té, entre molts altres objectius, vetllar per la bona salut de les transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015, Catalunya va augmentar les exportacions en un 6,1% respecte a l'any anterior, situant-se en un rècord històric que representa el 25,5% del total estatal de vendes a l'exterior. Per tot això, els grups municipals de Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i CUP proposen al ple l'adopció dels següents acords. 1. Reivindicar el mandat democràtic majoritari del Parlament de Catalunya, així com també el dret recollit a l'Estatut d'Autonomia de la Generalitat de Catalunya de realitzar política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als ciutadans. 2. Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el darrer que afecta la Conselleria d'Afers Exteriors. 3. Donar suport al govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la Conselleria d'Afers Exteriors i totes les seves funcions. I 4. Donar coneixement d'aquesta moció al govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al govern espanyol i al Parlament Europeu.
Gràcies, tinent d'alcalde. Regidor Tejada.
Gràcies, alcaldessa. Bé, per a nosaltres això que debatim avui és només una altra escena d'aquesta estratègia estranya o d'aquest joc estrany que juguen entre els grups independentistes i bàsicament el govern del PP, consistint en fer propostes impossibles d'assolir per l'altra banda o gairebé en el llindar de la legalitat existent, i per l'altra banda la negació més absoluta a atendre qualsevol consideració del contrari. Això per nosaltres està portant a una situació de paràlisi política al nostre país, del qual ens acabarem ressentint clarament. Nosaltres no volem participar en aquest joc, i seguirem amb la nostra proposta estratègica de aconseguir un referèndum pactat que obligui a totes les parts. I de fet creiem que poc a poc aquesta estratègia nostra d'alguna manera va calant, com així ho explicarien els resultats en les últimes eleccions generals a Catalunya, on el nostre grup, que portava aquesta proposta com a bandera, va ser la força clarament més votada. O alguna dada que potser és encara més interessant, com que és que gairebé el terç del Congrés dels Diputats, prop de 100 parlamentaris, en aquest moment serien partidaris de celebrar aquesta consulta. Això és un fet històric que, bueno, que d'alguna manera ens avala i recolza la nostra actitud, i nosaltres pensem perseverar en ella. Per tant, jo diria que gairebé per l'efecte que tenim al grup, als regidors que proposen aquesta moció i al que segurament votarà en contra, nosaltres ens abstindrem. Però realment ens venen ganes de votar en contra. Gràcies.
Ganes de, perdó, no ho entenc?
De votar en contra, no. Ah, ens abstindrem.
Regidor Pérez Basar.
Hola, bona tarda. Diria que estic d'acord amb moltes de les coses que has dit, fins allò del dret a decidir, no? Així mateix, esclar, si fas una normativa, una llei que incompleix la legalitat, doncs és normal que te la impugnin, que te la portin al Constitucional, i això és el que passa. Quina és l'estratègia? Aquesta estratègia de fer figures, per figures com aquesta Conselleria d'Afers Exteriors, de desconnexió amb l'Estat, amb Espanya, no? I clar, tot això doncs xoca frontalment amb una llei que és la Constitució d'Espanya, i és clar, també amb el compliment de la llei en general. Vostès volen aportar aquí una moció, com us he dit moltes vegades, aquesta moció no és un tema de Calella, és un tema en tot cas del Parlament de Catalunya o del Parlament dels Diputats o del Senat, però no aquí, a un municipi com Calella, que no tenim cap decisió. Lògicament, ja sé quina és la resposta de l'alcaldessa, que la política es comença des del poble, des de la ciutadania, des dels ajuntaments, i bueno, ja no voldré dir res més perquè, clar, sempre estem amb el mateix i no acabem mai enlloc. Llavors, res, simplement dir-los que si no volen que se'ls impugni una llei, doncs facin una llei que sigui constitucional i ja està. I si creuen que és constitucional, no es preocupin, ja guanyaran el recurs de constitucionalitat i ja està, no hi ha més. El nostre vot, lògicament, serà en contra. Gràcies.
Gràcies, regidor Pere Basar. Regidor Catà.
Sí, gràcies, Catesa. Bé, queda clar que estem total i absolutament a favor dels acords que planteja aquesta moció. Entenem des de la CUP que és imprescindible que des dels ajuntaments, també des de la societat civil, es faci doncs tots aquells passos necessaris que ens portin doncs a aquesta desconnexió i aquesta ruptura amb l'Estat. És per nosaltres imprescindible evitar, de fet, no evitar, és a dir, no esquivar, diguem, aquest xoc de trens que d'alguna manera hi ha d'haver amb l'Estat espanyol. Entenem que l'Estat espanyol cada cop s'està quedant també sense armes perquè està agafant, doncs, diguem, d'entrada ens podíem pensar doncs que l'estratègia seria una mica més curada, una mica més intel·ligent. Resulta que l'estratègia va a cop de tribunal. Bé, des del Parlament de Catalunya ha quedat clar amb una majoria parlamentària abrumadora que el Tribunal Constitucional no ens representa. I ho dic sense por, i ho dic i ho repeteixo, i des d'aquí ho mantindrem. El Tribunal Constitucional espanyol no ens representa i no és legítim al nostre país, perquè així ho van dir els resultats de les eleccions del passat 27 de setembre, i així ha quedat clar a la resolució que es va fer al Parlament. Per això el govern del nostre país no canvia ni una coma de les intencions inicials a l'hora de fer aquesta, de confeccionar aquesta conselleria, i per això des de la CUP, des d'Esquerra, des de Convergència, des de tots els municipis, però també des de les places i des dels carrers, la ciutadania i recolzem aquesta actitud.
Gràcies, regidor. Tinent d'alcalde Torres.
Bé, pel PSC hauríem de dir normalitat democràtica. O sigui, per nosaltres considerem aquest recurs dintre del que podríem considerar normal en el joc democràtic. No valorem, aquí no voldrem valorar si s'abusa o no d'aquests recursos per part de l'Estat central, això és, jo crec que és un altre tema. Sí que volem dir que, en tot cas, abans que el recurs, hauríem de fer sempre el camí del diàleg i sempre el camí de la política, sempre. Crec que no ha estat així, però bé, en principi nosaltres pensem que el Tribunal Constitucional no ha anul·lat la conselleria. Realment el que ha fet, ja ho diu, la moció, que ha suspès, però ha suspès per 5 mesos les seves atribucions, especialment sobre política internacional, no? Que és competència de l'Estat, en principi. I dic normalitat perquè aquesta suspensió se'n deriva de la mateixa presentació del recurs. Vull dir que és com una cosa que va lligada a l'altra, no? Hem de valorar que el mateix Tribunal Constitucional ha aixecat parcialment la suspensió sobre la Llei d'Acció Exterior de Catalunya, les oficines de la Generalitat a l'exterior. Crec que, a més, no tindria més remei perquè era de calaix. O sigui, l'Estatut d'Autonomia doncs les reconeix. L'article 194, oficis a l'exterior de la Generalitat per a la promoció dels interessos de Catalunya, i pot establir-les lliurement. Per tant, més clar, jo crec que és un article claríssim, i en aquest cas doncs, el Tribunal Constitucional ha tirat enrere a partir de les al·legacions que s'han fet. En tot cas, l'article 24 assenyala, per exemple, que el govern català pot crear delegacions a l'exterior i oficines sectorials als països i àrees geogràfiques que consideri prioritaris per a la promoció dels interessos de Catalunya, atenent a les necessitats reals del país i en coherència amb el Pla Estratègic d'Acció Exterior en relació a la Unió Europea. Jo crec que d'alguna manera des del 2006 això s'ha anat fent. Sí que és veritat que ha anat aixecant ampolles, i possiblement tot això és una mica fruit de la desconfiança, no? Del temps que estem passant, un temps complicat, desconfiança entre tots, poques ganes de dialogar, poques ganes de fer política, i clar, ens ha arribat en aquest moment en qualsevol cosa que facis, malgrat que a vegades doncs, l'Estatut doncs, efectivament, com el cas de les oficines, doncs, ho planteja clarament, doncs, en altres temes que poden generar una certa polèmica o que no són massa clars, doncs, aquest tipus de situacions aporten, doncs en aquest cas a l'Estat, a fer aquest recurs. Jo només per l'article 193 llegir-ho per dir, bueno, nosaltres hem anat a l'Estatut perquè hem pensat, home, és un Estatut que nosaltres vam tenir alguna cosa a veure amb aquest Estatut, no?, els socialistes, perquè va ser un dels plantejaments inicials de Maragall, no? Llavors diu que el punt 1 diu que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, respectant la competència de l'Estat en matèries de relacions exteriors, i que la Generalitat, diu el 2, té capacitat per aportar a terme accions en projecció exterior que derivin directament de les seves competències, sia de manera directa, sia per mitjà dels òrgans d'administració general de l'Estat. Jo crec que el Tribunal Constitucional haurà d'aclarir això, fins a on arriba un i a on estan les competències de l'altre. Bueno, nosaltres preferim prendre-ho amb normalitat i esperar a veure que acaba sent aquest recurs, com és, quin és el resultat que dona, i per tant no, la moció no la tindrem en compte, la votarem en contra.
Gràcies, tinent d'alcalde. Regidora Gómez.
Gràcies, molt breument. Primer de tot agrair, no, a l'equip, al grup proposant en primer lloc, que hagi acceptat les esmenes que fèiem i, per tant, doncs, que tinguem el text conjunt, que era una mica l'esperit, entenc, del que es buscava. Bé, és un exemple més, no?, de qüestions que a vegades hi hem anat comentant aquí. Per nosaltres, com deia el grup del Partit Popular, evidentment també té molt a veure, no?, aquest tipus d'emocions amb els pobles, amb la gent, amb la ciutadania, amb el municipalisme, amb tot el que s'empeny des de baix, no?, i m'agrada dir molt això, no?, des de baix cap a dalt. Per tant, és una prova més del que una voluntat d'uns quants, evidentment, doncs no és el 100% de la ciutadania, evidentment, però doncs del que molta gent doncs també diuen els carrers i per definició doncs també es trasllada a diferents instàncies i òrgans de govern. El convenciment que des d'Esquerra Republicana tenim doncs que cal fer suport, no? I així s'està fent des del grup parlamentari i des de també el govern de la Generalitat de Catalunya, ple suport, com deia, al mandat democràtic fruit de les eleccions del 27 de setembre al Parlament de Catalunya. Per tant, el Parlament i el govern, aquest govern té una estratègia clara de desconnexió i de, per tant, d'emprendre un camí propi cap a l'estat propi i, per tant, tot el nostre suport, evidentment, i tots els nostres esforços en aquest sentit. Jo diria que davant la judicialització a la qual doncs, ens té acostumats el govern espanyol, no? I a la politització, d'altra banda, dels òrgans judicials, doncs nosaltres triem desconnexió, com deia, no? I emprendre el nostre camí, autonomia, per organitzar la Conselleria d'Exteriors, d'Afers Exteriors, que és el que aquí reclamem, i evidentment tantes altres coses com calgui, com deia, per complir el mandat democràtic del Parlament de Catalunya, que té aquesta encomana molt clara, i com deia, això i tot el que calgui amb aquesta finalitat. Per tant, el nostre suport és ple i absolut. Gràcies.
Gràcies, regidora. Per part nostra, absolutament identificats amb el que s'ha comentat amb els grups que compartim aquesta moció, poc podem esperar, diguem-ne, d'un Tribunal Constitucional, poc podem esperar, a més, d'un Tribunal Constitucional que el president és militant d'un partit. De fet, qui va ajudar a elaborar en l'Estatut d'Autonomia tot el que era el disseny i la definició de lo que es podia entendre com a política exterior era l'antic ministre Moratinos, que era socialista. Per tant, jo crec que les coses queden clares i no cal que acabi de dirimir res al Tribunal Constitucional, no? D'altra banda, poc podem esperar ni de la sensibilitat ni de la interpretació per part de l'Estat quan fins i tot la negació s'arriba a un punt per tant no és la baralla entre independentistes i no independentistes, sinó que arriba a un punt que en el malaurat accident de Freginals fins i tot es dona indicacions perquè el president Puigdemont no estigui, no rebi amb el president Renzi. És a dir, quan en un determinat ja en el teu propi territori et neguen la teva representativitat per rebre a un altre mandatari, no cal que esperem res, entre d'altres coses, i no és una batalla entre independentistes i no independentistes, senzillament. És una batalla entre qui et nega que ets i els que no volem deixar de ser. Com que tot està posicionat, ja crec que no hi és tard també, si us sembla, passem ja a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? Per tant, s'aprova per 14, no, perdó, com ho he fet? Sí, sí 14, 14 vots a... No, perdó.
12.
No, 8 i 4, 12. 12 i 13. 13 vots a favor, sí, disculpeu. 13 vots a favor, 3 en contra i una abstenció, exacte. Perdoneu, gràcies. Passaríem ara, hauríem de votar ara un punt que és una moció que entra per la via d'urgència, que és una moció sobre el tema dels refugiats. Per tant, vots a favor sobre que entri aquesta moció per la via d'urgència. Molt bé, per unanimitat. I passaríem, en tot cas, lectura amb aquesta moció que la llegirà la regidora Cindy Rondó.
Bona tarda. Si em permeteu, primer volia dir que la moció sobre els refugiats ha estat pactada entre tots els grups polítics, excepte el grup del PP. La mateixa moció diu el següent. Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones a causa de la pobresa, la guerra i la violència en els seus països d'origen, i que cerquen un espai de seguretat llibertat i respecte dels drets humans. Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d'aquesta catàstrofe humanitària, totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenen l'obligació ètica, moral i legal d'entendre, socórrer i d'acollir les persones refugiades, respectant els drets fonamentals de l'asil i de la protecció internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment l'article 14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats, així com el protocol de 1967. Els països que han ratificat la Convenció, entre els quals l'Estat espanyol, estan obligats a protegir els refugiats que es troben en el seu territori, d'acord amb els termes de la pròpia Convenció. Les institucions hem mostrat des del primer moment la predisposició a contribuir a l'acció dels governs europeus contribuint a l'acollida, al reassentament i la reubicació en el seu territori de persones refugiades atès dels seus compromisos en defensa de la pau i del respecte als drets humans i amb garantia de la seva seguretat. Des d'aquesta perspectiva, el 28 de gener de 2014, el govern va aprovar el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, elaborat amb les aportacions a diverses institucions i entitats, que engloba el dret d'asil, el refugi i la protecció subsidiària i que defineix una sèrie de mesures de desplegar en 4 anys. Posteriorment, amb l'acord del govern de data 22 de setembre de 2015, es va crear el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades de Catalunya, com a òrgan transversal i de coordinació, integrat per les entitats socials, l'administració local i la Generalitat. És per tot el que s'ha exposat que l'Ajuntament de Calella s'adreça a la ciutadania i a les institucions públiques catalanes, espanyoles i europees per fer pública la següent declaració. Denunciem que els estats europeus no estan responent a la crisi humanitària generada, així com la paràlisi i la incapacitat de la Unió Europea per liderar i coordinar l'esmentada crisi d'acord amb els seus propis principis. Considerem que la política d'asil ha de ser una política comuna en el marc de la Unió Europea, que ha de tenir el compromís de tots els seus estats membres. Exigim el compliment dels tractats internacionals i dels drets humans per a les persones migrants amb necessitats de protecció internacional que provenen de països de guerra, violència o amb vulneracions als drets humans. Demanem que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d'una operació permanent d'ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la pèrdua de vides humanes i la salvaguarda de la integritat física de les persones que intenten arribar a la Unió Europea, especialment de les més vulnerables. Cal obrir immediatament, doncs, vies segures i proporcionar transport aeri i marítim a totes les persones refugiades que s'hagin de desplaçar a estats d'Europa i que tinguin capacitat suficient per a rebre'ls. Manifestem la nostra oposició a qualsevol acord que es pugui formalitzar per part de la Unió Europea amb Turquia, que comporti la possibilitat de procedir a expulsions col·lectives de persones refugiades cap al territori turc. Igualment, qualsevol acord ha de contemplar el respecte al principi de no devolució i a rebre protecció en els termes previstos a la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats. Demanem al govern espanyol que admeti les quotes determinades per la Unió Europea el passat mes de setembre i que ampliï el nombre de refugiats en funció de la dimensió de la crisi humanitària. Demanem que tant des de la perspectiva dels estats europeus com entre l'estat espanyol, les comunitats autònomes, les administracions locals i les entitats s'estableixin protocols d'actuació per a una adequada coordinació i gestió de l'acolliment. Tanmateix, volem destacar un cop més l'esperit solidari que aquest Ajuntament té davant de situacions derivades de conflictes armats, doncs no és la primera vegada que s'ofereix per acollir persones refugiades, tal com va passar amb les persones procedents del conflicte de Kosovo. Per tot l'exposat, anunciem la voluntat de l'Ajuntament de Calella d'adoptar els següents acords. Primer, realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal de contribuir en el seu territori i de manera solidària a l'efectiva reubicació i reassentament de les persones sol·licitants d'asil o refugiades a l'estat espanyol, concretament a través de 2 pisos, els quals seran gestionats a través de la Fundació Hàbitat Solidari, de 10.000 euros reservats en el pressupost del 2016, així com la col·laboració ciutadana que ja s'ha posat de manifest a través del compliment del formulari d'ajuda als refugiats, el qual es troba a la pàgina web de l'Ajuntament, així com la col·laboració per part de l'Ajuntament de Calella amb les iniciatives solidàries a tal finalitat que en puguin sorgir de la ciutadania. Segon, promoure accions d'informació i sensibilització a la ciutadania. Tercer, impulsar la formació de professionals i entitats per facilitar la detecció, l'acompanyament i el suport de les persones amb necessitats de protecció internacional. Quart, impulsar tota mena d'accions orientades a garantir el compliment del dret internacional i la dignitat de les persones refugiades. I cinquè, donar a conèixer aquesta moció a les entitats municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Govern espanyol i al Parlament Europeu.
Molt bé, gràcies, regidora Rando. En tot cas, per part del regidor Tejada.
Gràcies, alcaldessa. Quan vostè va tenir l'encert de fer el gest de suport als aspirants a refugiats amb la bandera europea al nostre balcó, i jo li vaig proposar anar una mica més enllà en el sentit del que ara recull la moció, i jo crec que tots van pensar que amb això el que feien en realitat era recollir la sensibilitat dels nostres conciutadans envers aquest terrible tema. Jo ara que només vull anunciar que òbviament votaré a favor de la moció, vull agrair l'excel·lent feina de la regidora Cindy Rando i la magnífica coordinació del tinent d'alcalde Sitjà. Quin dia portem avui, no? Jo crec que en general això parla bé de nosaltres com a regidors, parla bé dels nostres grups polítics i en definitiva parla bé dels nostres conciutadans calellencs. També vull aprofitar, això ho conec de primera mà perquè he assistit a alguna reunió al respecte, la bona predisposició de l'equip de govern, seguim en aquella línia, a favor de les accions que alguns ciutadans han promogut en la nostra ciutat. O sigui, us encoratjo a seguir en aquesta línia, en aquestes circumstàncies i en altres futures. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor Tejada. Regidor Pere Besar.
Hola, bon vespre. Bueno, aquesta moció jo la considero molt positiva al 90% i hi ha algunes coses que no hi estic d'acord. Per tot això, el meu vot és una abstenció, perquè considero que hi ha més coses positives que negatives. Jo puc dir-ho, la primera plana he posat tot visto, me sembla correcte. La segona plana només me queda aquest trosset d'aquí, que no hi estic d'acord. Només faltaria ara que els hi proporcionem doncs, transport aeri i marítim per portar tota aquesta gent als països europeus, no? I tampoc estic d'acord en anar en contra del tracte aquest que han tingut amb Turquia. Jo crec que té que haver-hi una via perquè no es pensin que una vegada han arribat a Europa ja està tot fet i ara aquí ja no surten per mai més, no? Això no em sembla correcte i per tant té que tenir una arma a Europa per poder portar aquesta gent a d'altres llocs com en aquest cas a Turquia. I també lo de les quotes determinades per la Unió Europea i que el govern d'Espanya va considerar que eren més grans de les que ell podia acollir, doncs home, hem de pensar que nosaltres a Espanya tenim 4 milions i pico d'aturats i que la situació nostra no és la mateixa que la d'Alemanya, que la de Suècia o que la d'altres països del nord, i per tant hem d'entendre que la proporcionalitat en l'acolliment té que ser també una mica proporcional a les possibilitats que té cada país. En aquest sentit, amb el tema dels acords, estic majoritàriament a favor, tot únicament que aquests dos pisos de la Fundació Hàbitat Solidari, és clar, jo crec que hi ha una cua de gent que està esperant i que no sé com se sentiran si justament aquests dos habitatges que ells esperaven, que igual ara em toca a mi, doncs aquestes persones ja no el podran tenir, perquè venen les persones de fora, refugiats, d'acord? Però, esclar, jo no sé si és gaire adequat. Tinc el meu dubte, no vull dir que no del tot, eh? Llavors, bueno, per tot això, doncs, dir que en aquest cas m'abstindré. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor Pere Besar, regidor Catà.
Gràcies, alcaldessa. Bé, des de la CUP subscrivim fil per randa del que diuen en aquesta moció, ens la fem nostra, així l'he fet saber personalment a la regidora Cindy. Estem molt agraïts a la feina que ha fet amb la celeritat i amb l'execució i amb la qualitat de la feina que l'ha fet. Igualment dic doncs, també del regidor Sitjà, Bueno, ens consta doncs, que a nivell de coordinació amb entitats d'Hàbitat Solidari i amb etcètera, doncs, hi ha hagut també una feina exemplar en aquest sentit. Bé, doncs com a nosaltres, com a institució, no? Com a institució local, més propera a la ciutadania, doncs en aquest sentit també hi tenim doncs alguna cosa a dir, alguna cosa a fer. Més enllà doncs, de la pròpia moció, doncs, s'estan coordinant diguem, doncs, situacions per rebre famílies. Ja s'ha publicitat doncs, que hi ha dos pisos que no estan a l'espera buits, és a dir, no hi ha persones que estan fora, no? Són dos pisos que en tot cas doncs, ja es coordinarà al moment que sigui necessari, és a dir, no tenim dos llocs, diguem, d'allò, per això suposo que ja el regidor Sitjà doncs, ho explicarà amb més detall quan toqui, però sí que, doncs, que de l'Ajuntament s'estan tirant endavant doncs, tota una sèrie de mesures per facilitar doncs, l'acolliment, però també, i no és menys important, per d'alguna manera sensibilitzar també a la ciutadania de que les portes d'Europa, aquesta Europa doncs, que sovint alguns doncs, tant elogiaven, aquesta Europa que fa pocs anys va rebre el Premi Nobel de la Pau, doncs actualment doncs, hi ha la vergonya més gran que està fent Europa sota el nostre punt de vista després de la Segona Guerra Mundial, que és empènyer aquesta gent doncs, ara mateix doncs, cap a Turquia, que és un país que queda clar que no estan garantits els drets humans a Turquia. Turquia no és un país segur i això doncs, ha sigut purament un canvi de cartes entre el govern turc i els mandataris europeus. Això és una política que va molt en contra de, diguem, doncs, dels nostres principis i així ho volem denunciar, que és vergonyosa l'actitud dels mandataris europeus en aquest sentit. I és molt interessant que també des de l'Ajuntament de Calella doncs, quedi això posat en negre sobre blanc i que quedi doncs, també subscrit per una sèrie de partits polítics que a la vegada doncs, diu molt de cada un de nosaltres. Gràcies,
regidor Catà. Tenim l'alcalde Torres.
Sí, aviam, només tres puntualitzacions o tres qüestions. No seria una, anem tard, jo crec que anem tard. Tenim, i no perquè la societat civil no s'hagi mogut, i segons quines administracions, jo crec que ens han lligat de mans a tots plegats i ha sigut bastant desgraciat doncs, que arribem a aquestes altures d'aquesta manera. Segona, el tema dels refugiats ens explica claríssimament que Europa és un projecte inacabat i que no sé com es cosirà realment. I tercera, jo crec que fins i tot com a país, ara parlo com a estat, vam fer el ridícul el dia que vam rebre 18 refugiats en gran pompa a l'aeroport. Llavors això trobo tan ridícul i que a partir d'aquí doncs, hagi quedat tot com ha quedat i estiguem en aquestes altures com estem, bueno, és de jutjat de guàrdia, per tant, clar, aquesta moció endavant i moltes com aquestes haurien d'haver.
Gràcies, tinent d'alcalde. Regidor Gómez.
Sí, gràcies. Bé, molt breument, perquè s'han dit moltes coses ja, però vaja, bàsicament celebrar la iniciativa molt majoritària, no? Gairebé unitària a nivell de consistori, i pensem que bàsicament el vessant és doble, no? Com s'ha dit aquí, d'una banda és per denunciar, no? Una situació que no ens agrada i que ens sembla doncs, que és absolutament lamentable i trista el paper i l'actitud dels estats de la Unió Europea respecte al possible acord, en aquest cas doncs, amb Turquia. Denúncia d'una banda, com deia, i d'altra banda entenem que també contribuir humilment a fer pressió, no? La mesura que s'escau per reivindicar doncs, aquest esperit, aquest altre esperit, no? Que entenem doncs, que alçar la veu en representació del que molts ciutadans doncs, també pensen i expressen dia a dia en el carrer, no? I comparteixen. Només dues últimes idees abans de... Bueno, per acabar, primera, que estem parlant de situacions de refugiats, és a dir, no és res voluntari, és un tema, no?, de refugiats, i segona, que ens hauria de fer pensar i sensibilitzar especialment doncs, que els nostres avis, en molts casos, ja van haver de patir doncs, situacions molt similars
amb totes les diferències que hi pugui haver, però sí que les circumstàncies penso doncs, que ens haurien de fer pensar especialment i sensibilitzar encara més en aquest sentit. Per tant, ple suport, agrair també, com ho he dit abans, la feina que s'ha fet per poder tirar endavant la iniciativa. Gràcies.
Gràcies, regidora. També només una breu reflexió en aquesta línia. Participo plenament del que s'ha comentat amb aquelles persones, que, aquells partits que donen, en fi, que tots plegats donem suport, no? Però sí que cal posar, deia fa un moment el regidor Catà, no? Negre sobre blanc, o blanc sobre negre, mai acabo de clarir ben bé com es diu això, no? Primer, remarcar la inoperància i la deslleialtat, perdó, per part de l'Estat espanyol, perquè contextualitzem, i ho deia ara el tinent d'alcalde Torres, no? De les 17.000 persones refugiades, 17.000 persones refugiades previstes, només s'han acollit 18. No? Per tant, absolutament ridícul, a més, amb aquell fato que es va fer. No? L'Estat no comunica cap dada a la Generalitat. Cap dada. És tot allò que parlàvem abans. Un excés, a més, de burocratització pel que fa a totes les, en fi, a tot el protocol i totes les qüestions. Es deixa de banda la capacitat de la Generalitat i els ajuntaments per afavorir el que és la integració. I per tant, lògicament, el sistema no fomenta la cooperació entre les entitats. Per tant, més enllà del relat d'aquesta moció i del compromís moral, ètic, com a ciutat, no? I com a ciutat que formem part d'un país, que volem, doncs, lògicament, compartir la informació sobre les persones que vindran refugiades a Catalunya, participar activament en el procés, donant suport a les tres entitats encarregades, col·laborar com a ajuntament per reforçar els serveis i tractar adequadament els problemes de convivència i establir protocols de cofinançament amb l'Estat, a partir dels diners que rep de la Unió Europea. Perquè una altra qüestió és que l'Estat rebrà 6.000 euros per persona i no queda clar que els passi en les administracions receptores de les persones, sinó que és molt possible que tots els diners es doni directament a una o dues ONGs. I això, lògicament, tampoc no és de rebut. I una darrera reflexió és, en tot cas, senyor Pérez Basar, no barregem i no confonguem dos. Una cosa és un emigrant econòmic, l'altra cosa és un refugiat de guerra. La diferència és abismal. I com bé deia la regidora Gómez, sort en va haver a l'època de la Guerra Civil que tant França com Mèxic o d'altres territoris van acollir la quantitat de gent que se'n va anar a l'inici de la guerra. Per tant, no podem confondre emigrant econòmic amb refugiat de guerra. Si us sembla, fem en tot cas la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstenció? Per tant, s'aprova per 16 vots a favor i una abstenció. Passaríem ara ja al darrer punt, que és pregs i preguntes per part dels partits polítics. Regidor Tejada.
Sí, la temporada turística es pot dir que està començant i motivat per la preocupant situació dels serveis en la platja de Garbí, la platja de 800 metres llarg, que només ha quedat amb una guingueta. Voldria saber com pensa l'equip de govern afrontar aquesta previsible manca de serveis, o sigui, lavabos, potser el servei d'hamaques... En fi, en definitiva, els serveis que van una mica lligats a les guinguetes, o... perquè clar, és la nostra platja turística i ens hauríem d'assegurar que els serveis es donaran adequadament. I, bueno, i col·lateralment també, si tenim alguna estimació ja de la data d'obertura de les guinguetes.
Alguna pregunta més? Algun prec més? Regidor Tejada, em refereixo a vostè.
No, gràcies. No?
Sí, de tots els serveis que hi ha a la platja de Garbí, els únics que desapareixen són les guinguetes, les hamaques es mantenen. Aquesta setmana que ve crec que acaba el pla, el dilluns acaba ja el pla de presentació, s'han subestat per 5 anys, com es fa sempre, menys les hamaques que hi havia a la guingueta 2 i la 4, que segurament tornaran a sortir subhasta en breu, perquè només les volem subhastar per un any, no pel 5, per la possibilitat que hi hagi l'any que ve de tornar a emprendre algun altre procés. Això representa que són 3 guinguetes menys, són 6 serveis. perquè l'ATC manté els seus, els passos subterranis es mantenen. La Guingueta 3, que és l'única que hi haurà, va ofertar doblar-se, o sigui que de dos en tindrà 4, amb la qual ens en queden 6, i ara estem en tractes amb dos ex-guinguetaires, persones que tenien la Guingueta, per si podem arribar a un acord i posar els lavabos que ja hi havia en la Guingueta 1 i en la Guingueta 3. Si no acabessin quadrant les negociacions, que seria el més còmode perquè les instal·lacions hi són, es podrien connectar i no hauríem d'anar a un vàter químic, si al final haguéssim d'anar a un químic, però esperem que la, ho puguem cobrir amb els mateixos lavabos, mòduls de lavabos que hi havia abans.
Per tant, hi ha tombones, hi ha vàter...
Sí, sí, l'únic servei que no hi haurà seran les guinguetes. Si tot l'altre es mantén... La caseta dels socorristes, a proposta de l'empresa, aquest any s'ha comprat una caseta més gran, en millor condicions, que és més alçada, i perquè la gent que treballa pugui treballar amb més comoditat. Tota la megafonia de la platja serà nova, hem optat per llogar els equips en vez de tenir-los en propietat, perquè són equips que funcionen 3 mesos a l'any i els has de tenir nou guardats, i sopesant la megafonia es llogarà, i a diferència d'ara, que estava enganxat a les guinguetes, anirà distribuïda en pals al llarg de tota la platja i una mica més enrederida. I pel que fa a la data d'obertura, el 4 de juny acaben els 90 dies que tenia l'empresa per fabricar les guinguetes. L'empresa diu que hi arribarà de sobres, a finals del mes de maig estaran les 4 muntades. Llavors no sé el temps que necessitarà cada empresa per acabar-los d'equipar, però vull dir la lona i el terra i la guingueta estarà acabat dintre el plaç.
Gràcies.
Només per complementar, si em permetiment d'alcalde i regidor, que fa més de 15 dies que va sortir a subhasta tot el tema de les tombones. Vull dir que ja que està penjat a tot arreu Itàlia, i per si ho acaba de completar, això sí, fa sí, més de 15 sí, dies que va sortir a subhasta. Gràcies. Regidor Pérez Basar.
Hola, novament. Bueno, jo no sé quan comencen aquestes dates, ja us ho vaig dir que ho havíeu fet molt malament, i que les coses s'han de fer més a poc a poc i amb més temps. En tot cas, que m'expliqui com és que la data, si me diu que és el 4 de juny, vol dir que comença a partir del 4 de març, no? Abril, maig, juny, però no... Per què comencen les dates el 4 de març i no comencen les dates quan es va fer l'adjudicació de la licitació de la contratista? Suposo que deu ser per un tema de que primer tenien que pagar els guinguetaires, com ja li vaig dir jo, i com que no ho va tenir en compte, doncs estem ara on estem. Una altra cosa, voldria preguntar, si us plau, sobre el tema de les palmeres caigudes a la catenària del tren, una mica una explicació.
Perdó, la primera part, que era una reflexió.
No, jo voldria que m'expliqui per què és el març, quan ho compta.
D'acord, eh? No és que congo i això.
I l'altre, sí, una part és una reflexió, sí. I també m'han demanat, si us plau, que me digui també el tema dels arbres tallats al passeig Manel Puigverd. Una mica suposo que deu haver-hi... És que alguns d'ells no semblaven que estiguessin malmesos, però bueno, suposo que hi haurà algun tema. I no voldria res més. Gràcies.
És una qüestió legal. Secretaria Municipal sempre ha dit que començaria a comptar el dia que Costes fes el replantejament de la platja i ens digués la guingueta va aquí. I és el que es va començar a fer.
El pla de condicions deia que començava a comptar a partir de la data replanteix. L'acte de recursos és el dia 8 de març.
Bueno,
s'ha fet pitjor.
És el que deia el plec.
No, en tot cas, és la seva valoració i cap problema.
Però des del primer dia, la primera reunió, es va fer un cronograma amb la senyora secretària i es va dir les guinguetes estaran muntades a final de maig. I de moment ens continuem mantinguent a final de maig. Vull dir, no hem anat ni més endavant ni més enrere. Estem al mateix puesto que estàvem. Vull dir que no.
I jo, en tot cas, si... Quan puguin, quan acabin, en tot cas, fem algun comentari. Sí? En tot cas, sí que... És, quan ja es canvia el model, quan es canvia el model, que és el que estem fent, no és únicament un canvi de guinguetes, sinó que estem fent un canvi de model. Per tant, aquestes coses no són fàcils. I gestionar el mentrestant, i el mentrestant és ara, comporta aquests dubtes, aquestes inquietuds, aquests prejudicis a priori, que potser tindran raó o no, no ho sé. Jo crec que la manera de poder-ho valorar això és a finals d'aquest any, un cop passi la temporada, un cop passi tot, sabrem exactament, primer, com ha acabat sent, en quina edat ha sigut, com ha estat, com ha evolucionat i si realment ha valgut la pena. Llavors jo crec que aquest és el moment de poder fer la valoració. Mentrestant, lògicament es pot fer valoracions sempre, això per suposat, eh? Però mentrestant jo crec que hi ha uns elements de prejudici, de prejutjar, no hi hauran coses allà, no? Hi ha coses que estaven en subhastes fa més de 15 dies, no? Per tant, si ens instal·lem amb el que realment s'ha fet malament, que no vol dir que potser sí que s'ha fet malament, en tot cas, no sé, però insisteixo que canviar de model no és fàcil, i no estem canviant unes guinguetes des del punt de vista de que la guingueta abans era de color blanca i ara serà de color de fusta. No, estem parlant de canvi de concepte de model. I per tant, aquest gestionar aquest mentrestant comporta, doncs, lògicament, aquest temps més difícil i que ja veurem, doncs, com acaba. Nosaltres, plenament confiades i plenament de que ho hem encertat de ple, no parlo del calendari de ple i que, a més, aquest canvi de model comportarà un valor afegit seguríssim. Regidor Catà. Ah, no, perdó, disculpi. No, perdona. Hi havia el tema de les palmeres, i dels arbres.
Sí, bona tarda. Primer, el tema de les palmeres. Va ser un dia de plujós, no va ser un dia especialment de fort vent. Llavors, tenint en compte la inspecció de la zona i les dades facilitades per Mediomar, a banda de caure les palmeres, van veure les cases de la mateixa zona davant de l'altre costat de la via, que es van veure afectades, finestres trencades, mobiliari que els va volar dels balcons, hi havia, per exemple, un mirall del carrer que també va sortir volant. Vull dir que els meteoròlegs, a més a més, han fet algunes medicions, i com va passar també a Sitges, creuen que és un cap de fibló, no sé exactament el nom tècnic, va tocar terra i això va provocar que caiguessin les palmeres. A més, una altra mostra és que les palmeres totes s'han trencat aproximadament a 1,20 m, 1,5 m del terra, si es fixa, són tres seguides, perquè al mig en queda una, que ja es va substituir, que és molt petita, per tant, segurament si n'hi hagués hagut una quarta en allà, també hagués caigut, i totes s'han trencades per la mateixa mida, per tant, és un indicador més de que va haver-hi aquest problema, i les palmeres estaven molt sanes, vull dir que no... Si no fos un problema de malaltia, les palmeres normalment trenquen per la part de les fulles. I pel que fa als arbres tallats al passeig, com vostè ha dit, doncs, respon a una qüestió tècnica. Concretament s'han tallat 4, dels quals 2 estaven malalts. Exteriorment presentaven un aspecte força sa, però el tronc era completament buit. Per tant, era un arbre que tenia una malaltia que generava greus problemes de seguretat, perquè en qualsevol moment podia trencar-se les branques o caure el tronc. I a més, un arbre que estava predestinat en curt termini a morir. Un altre estava ja mort, pràcticament, són arbres grans i es vien morint, i n'hi havia un que sí que el vam tallar per seguretat perquè es havia anat inclinant amb el temps, i doncs els tècnics van considerar que era millor tallar-lo.
Gràcies, regidor. Regidor Catà.
Una pregunta, i és també una reflexió, agafant una queixa ciutadana de Calella, referent a la volta ciclista que hi va haver recentment. Ella fa una denúncia de que va haver d'anar a l'hospital per un problema de salut del seu fill un any i mig, i que després d'estar-se moltíssimes hores a urgències, com ja sabem tots plegats, que tenim un sistema i tenim unes condicions, les nostres professionals de l'hospital és així, aquesta noia de 11 del matí fins a 5 de la tarda amb el seu infant amb un problema de salut que és mitjanament greu, arriba l'hora d'anar-se'n cap a casa i no va poder Ah, perquè hi havia doncs, la Nacional i totes les vies de sortida que tenia ella per arribar a casa seva l'estaven tallades per motiu de la volta ciclista. Fins arribat doncs, al punt doncs, que la pròpia policia local no li va saber donar cap alternativa i com a resposta li va dir doncs, que havia sense poder circular i que si volien queixar-se que ho fessin per escrit. Em consta doncs, que des de la CUP doncs, també volíem el govern i més que res doncs, advertir que aquesta situació no es repeteixi en el futur, que es que sempre hi hagi una via tant d'entrada com de sortida, sobretot al diguem, dels serveis d'emergències, dels bombers i així, que hi hagi una entrada i una sortida per les urgències i pels casos com aquests. Si no ha estat previst, bueno, primer de tot preguntar realment doncs, això va anar així, i si l'ànsia de com va anar això i que ens expliqui una i si realment doncs, va ser una qüestió aquesta doncs, de mirar a veure si entre tots doncs, aquella mesura doncs, per pal·liar-ho i perquè no es torni a repetir.
Alguna altra pregunta, alguna altra pregunta, regidor Petar? No? Tinent d'alcalde Torrent?
Sí, estava buscant si trobava el correu de l'inspector. La volta ciclista té un pau com totes les activitats no?
que
es fan, és un pla d'autoprotecció de la prova que la fan uns tècnics, es fan planos i es preveu totes les situacions que hi poden haver. Aquí nosaltres ja ho sabem, perquè com que tenim molta activitat, o sigui, sabem que el moment que es talla la Nacional 2, sempre el que té preferència és una emergència. O sigui que si s'ha de parar la volta ciclista, es pararà la volta ciclista, però ningú deixarà d'arribar a l'hospital. Les sortides són diferents. S'entén que com algú surt de l'hospital, que ja l'han atès, no es tallarà la prova perquè pugui passar un cotxe. La diferència eren les explicacions, perquè a la volta no es va tallar una hora i mitja a la carretera i aquesta senyora anava a direcció Canet i és el tall encara és més curt, o sigui, la policia diu que el tall direcció Canet va durar 20 minuts, mitja hora, t'ho dic de memòria perquè no he trobat el correu. I el tall més gros és l'altra direcció perquè és l'arribada i és on es van donar prèmits i van tardar més. Una alternativa és dificultosa perquè hauries de tirar la persona muntanya amunt i si no arriba, però vull dir que el temps d'espera no podia ser més de 30 minuts. I ja et dic a la sortida, a l'arribada, si una persona ha d'anar a l'hospital, es para la prova i arriba a l'hospital. Això està... Igual, si hi ha una emergència al poble i han de passar bombers, el que sigui, es para la prova, però sempre per anar. Per tornar s'entén que no ve de 5 minuts i et pots esperar.
I només de mitja hora. En tot cas, el plantejament d'aquesta senyora va respondre al cap de policia i que ja t'ho farem arribar, perquè pensava que ho teníem aquí, ara no ho trobem, en el qual li va donar tot un seguit d'explicacions. Li va donar, cosa que, per cert, altres que van fer retuitejar i totes aquestes coses no van reproduir les explicacions del cap de policia. Però suposo que això ja és més normal. Algun comentari més, regidor? No? Per part d'Esquerra Republicana?
Bé, gràcies. Jo només fer una pregunta o un prec i després passo la paraula al regidor Badalló. No només en referència al que s'ha comentat al principi, que també ho he preguntat a Junta de Portaveus, un aclariment, Només a partir d'ara que s'incorporarà, entenc que en el punt mateix de despatx oficial, el tema dels donar compte, no?, dels diferents dictàmens, preguntar si això ja formarà part de l'expedient que estarà a la disposició dels regidors una vegada es convoqui el ple. Entenc que forma part de la resta de la documentació, però... Sí. Gràcies.
És tota aquesta documentació que ara era molt feixuga de poder-la llegir, val? I per tant, doncs, però sí.
No, només això, jo crec, abans hem parlat un moment de res, jo crec que només pel simple fet de tenir-ho a disposició penso que això és més important més que no pas poder l'explicació de tot, perquè entenc que serà molt feixuc.
Sí, sí, no és evident. En el moment en què entra la normalitat, a partir d'ara, doncs, això lògicament no serà... Ara és la suma de l'1 de gener, per entendre'ns, no?
Gràcies. També agraïu la feina,
Sí, sí.
El canvi.
Regidor Badalló.
Sí, bé, bona nit. També volíem preguntar per les guinguetes, tot i que ens han avançat, només preguntar, o ja que des de vostè mateixa, l'alcaldessa, ha comentat que ha encertat de ple, amb tots els meus respectes, comentar que, home, 4 de 10 no entenem des de la meva humil visió, que no és encertada ple, és un 40% del que s'ofertava. Nosaltres vam insistir, i en la legislatura passat vam insistir que si el 10 era el número, vam insistir moltes vegades perquè 10, perquè totes havien de ser de tants metres quadrats, i se'ns va dir que el mercat ja regularia. El mercat ha regulat i 4 de 10, sobre el nostre punt de vista, és poc. Però bueno, la nostra pregunta, aquí hi ha una reflexió, la nostra pregunta era si es farà un nou concurs o què passarà amb aquestes 6 llocs que havia previst per posar aquestes guinguetes, si se'n farà un nou concurs o què passarà a la platja durant aquests 15 anys que eren aquestes concessions. Una altra pregunta, ens han tornat a fer arribar la manca de neteja del pavelló. Ja ho vàrem remarcar a l'últim ple ordinari, tot i això ens han tornat a insistir que aquesta manca de neteja del pavelló, i entenem que ho tornem a treure perquè necessitem o volem, amb aquestes demandes que ens fa la gent, que se solucioni, o si s'ha de destinar més recursos, s'hi destini, però que les instal·lacions estiguin en condicions per practicar els esports correctament. En una altra qüestió, ens han traslladat queixes sobre el contingut de les cançons i l'actitud d'alguns participants del concert de hip-hop, de Hip Hop Warriors, activitat sorgida dels pressupostos participatius de la regidoria de joventut, i ens agradaria saber si algú de l'Ajuntament, ja sigui tècnics o regidors, estaven presents durant tota la realització de l'activitat i si tenen si poden contrastar aquest ambient no gaire correcte per una activitat d'aquestes característiques. També tornem a preguntar, ja que és un tema que ens preocupa, si hi ha alguna novetat sobre el tema de la sonorització de la sala Mozart, i també preguntar si es tornaran a projectar pel·lícules de cinema, ja que, aprofitem per dir-ho, és la sala més antiga on es projecta cinema del país i també l'estat espanyol, que no sabem si per una cosa o per l'altra, ens agradaria saber si està previst, si han fet algun contacte amb la propietat per si té intenció d'obrir una altra vegada el cinema. I com a últim, fa pocs dies, un mes i escaig, s'han substituït totes les pilones del carrer Madeu i s'hi han col·locat unes jardineres. Preguntem si el projecte de col·locació de jardineres té continuïtat en d'altres carrers de la ciutat, i si fos així, quins carrers, i quin cost tindrien i quin cost han tingut aquestes jardineres. Remarcar que no és una queixa, sinó que és només a títol informatiu per la resta de ciutadans, a veure si només és aquell carrer o hi ha previsió d'enjardinar altres carrers de la ciutat. Moltes gràcies.
Gràcies, regidor. Tema de les guinguetes, tinent d'alcalde, i després també comentaré coses.
Sí, bueno, el que us ho pregunta i s'ho contesta. Nosaltres vam dir que el mercat regularia, el mercat ha dit que 4 guinguetes per aquest model. Deixem-les estrenar, deixem-les funcionar. Jo diria que abans de fer les que han durat 25 anys n'hi havia 5 de guinguetes a Calella, vull dir, potser tampoc és... A la platja de Garbí n'hi havia una més de la que hi haurà ara. Llavors s'hi podien passar amb cotxes, ara només s'hi pot anar a peu. A lo millor teníem la raó i el mercat ha regulat el que de veritat hi pot haver, amb el canvi de model que deia l'alcaldessa, que volíem restaurants a peu de platja, que poguessin tenir obert tot l'any, com aquests que estaran 15 anys funcionant, i donem-li temps al projecte i el descalificarem al setembre, si convé, no cal que ho fem abans d'inaugurar.
Jo volia complementar, vostès es queden amb el 4-10, però jo crec que s'ha d'incorporar altres qüestions també, no? Des del punt de vista d'espai que s'ocupa donant servei al conjunt del llarg de la platja, no és 4/10, és 10 de 120 metres quadrats, 1.200 metres, 4 de 200 metres quadrats, més 70 de terrassa durant 6 mesos, estem en 1.080 metres quadrats. Per tant, només hi ha 120 metres de diferència, i amb un element, estem parlant de 365 dies a l'any, de 4 restaurants, respecte a guinguetes que eren només la temporada d'estiu. Per tant, insisteixo, canvi de model, hem de veure a veure com va, i lògicament ara tots els dubtes del món, ho entenc en bona mesura, però no ens quedem amb el 4 i 10, perquè si el que estem parlant és d'espai, d'ocupació, de donar servei i del conjunt de la platja sobre, diguem, la petjada de servei, jo crec que els números són aquests. Una altra cosa és que en aquells espais més grans que llavors no hi ha guingueta, què és el que es farà a partir d'ara? Jo crec que això és el que ens obliga a passar d'aquesta temporada, a veure quin model trobem per poder complementar, que no generi greuges comparatius amb aquells que han guanyat un concurs per 15 anys i que, a més, diguem, s'han compromès econòmicament, i, per tant, doncs, això sí que ho hem de mirar-ho. Però, insisteixo, comprenc que pugui provocar algun somriure, no?, amb algú, però estem convençuts... No, no ho deia per aquesta bancada, però bueno, és igual. En tot cas, el que vull dir és que estic convençuda, equivocadament potser, però estic convençuda de que quan tinguem els restaurants, quan tinguem els 200 metres més 70 de terrassa durant 6 mesos i els 200 metres durant 365 dies a l'any, jo crec que el retorn serà brutal. I ho dic, i és tal com ho veig. Que hem de mirar, insisteixo, aquest espai que ha quedat més buit, que sobre quin format es dona, com es complementa, que no genera greuges comparatius per la inversió feta, etcètera, etcètera. Seguríssim, seguríssim. Però vull que m'agradaria que també féssiu la valoració aquesta, que no estem parlant de 4 sobre 10, sinó de 1.200 metres quadrats sobre 1.080, i 180 dies sobre 365 dies a l'any. Temes de manca de neteja del pavelló. El regidor Niges. I també, perdó, regidor, el tema de la sonoritat Sala Mozart més de les pel·lícules.
El tema de la neteja, l'anterior ple, és veritat que ho vas comentar, jo no en tenia constància, vaig parlar amb el tècnic d'esports, amb els auxiliars que estan allà, i no en teníem cap constància de que hi hagués alguna queixa en concret. Sí que és veritat, i això és veritat que la neteja sempre hi ha uns mínims, però també hi ha percepcions. Des de 6:15 de la tarda fins aproximadament a 9:00, de dilluns a divendres, el pavelló té una sobresaturació molt, molt gran. Podria ser que algú, no ho sé, si ens poguéssiu facilitar o qui aquesta persona que us posa en contacte es volgués dirigir a la regidoria, ho agrairíem, perquè podríem localitzar en quin moment o en quina punta o en quin dia pot haver-hi, segurament per culpa d'aquesta sobreexplotació, d'aquest gran ús que hi ha de la instal·lació, que passa amb molta gent de moltes edats diferents, molts equips alhora, barrejant amb vol, amb bàsquets, i pot ser que en algun moment determinat, sobretot cap a les hores del final, hi hagi una acumulació potser d'aigua, de dutxes, etc. Però en tot cas les instal·lacions es netegen regularment, es netegen exhaustivament, i cada dia quan se comença l'activitat estan impecables, diguéssim. Pel que fa al tema de Can Salom, és complex intervenir en una activitat privada, això ja sé que en sou conscients. En tot cas, ja em sembla que ja ho hem referit a aquest tema en algun altre ple. El gener de l'any passat, del 2015, si no vaig errat, va haver-hi el que se'n diu l'apagada analògica, que vol dir que totes les distribuïdores de pel·lícules de cinema van deixar de distribuir pel·lícules en 35 mil·límetres i vol dir que tot anava digital. El propietari en el seu moment doncs, no va considerar que, pel que sigui, que jo amb les coses privades no m'hi poso, en que bueno, també hi havia les obres i tot plegat, en que calia comprar una màquina per continuar l'explotació econòmica. N'hem parlat, ell està engrescat, en tot cas és una cosa que el propietari ha de decidir i en tot cas l'Ajuntament no hi podem intervenir en aquest aspecte.
El cinema, si no, grup de fotos.
Bueno, d'activitat de cinema n'hi ha, ja sé que sabeu que hi ha els ara com recordava la regidora, hi ha els de fotofilm, en col·laboració amb nosaltres, amb l'Ajuntament, estan fent aquesta projecció mensual, una cada mes. Es feia primer a la Caixa, a l'edifici, a la sala que ja té la Caixa de Pensions al carrer Bertrina, que la cedia. Ara, des que hi ha Can Salom amb la reforma feta, l'estan fent una allà. Òbviament ha millorat una mica l'assistència, les condicions, perquè està més al centre, etc. La idea és continuar-ho fent, però clar, no és el cinema comercial a què estàvem habituats o acostumats, perquè una privada l'explotava.
El tema soroll...
Sí.
I la sonorització ja es va comentar que d'una manera general l'obra no contemplava una insonorització de la Caixa del que és l'edifici, i hi ha la, per tant, en general continuar sent tal com està, amb la idea de que ja s'ha explicat de que les actuacions primer són puntuals, segones no totes són de la mateixa magnitud sonora, ja s'ha vist quan s'han fet altres tipus d'actuacions més recents, més de música de cambra, que és diferent, i tercer, que sempre es acaba a les 12 de la nit. Dit això, sí que hi ha la vocació, i es va dir i es manté, de la part del darrere, d'acabar fent algun tipus d'actuació que els tècnics estan valorant, però que ha quedat condicionada, perquè fins ara mateix, encara estem acabant de tancar-ho, la sala Mozart requeria una nova entrada de potència de corrent, condicionada per la pròpia evolució de l'escenari i el que s'hi pugui fer amb ell, i de l'explotació de la sala. Una potència de corrent que durant molt de temps la companyia, durant mesos, ha estat considerant o creient o defensant que tenia que passar per obrir tot el carrer Sant Josep, tot el carrer Bruguera, entrar per la banda de la part de sortida d'emergència del carrer Bruguera, i per tant allà condicionar tot el que en diuen el nicho i tot això, i per tant això condicionava claríssimament qualsevol actuació que es pogués fer, i a més a més tenim un cost elevadíssim, i finalment, no ho hem firmat, però puc prendre el compromís avui de que serà així, acabarem fent una actuació a partir de que la companyia ha hagut de fer aquests dies unes obres al carrer Sant Josep vinculades a desmuntar o treure la potència de corrent amb alta d'un transformador que hi havia al carrer Sant Josep entre els hotels Vila i Neptuno, d'un edifici que està en mal estat de conservació, i per tant han de treure el seu nicho de transformador, i que també doncs tenien que treure del nucli d'on tenen el transformador, que és l'edifici, el hall de l'edifici que hi ha al costat del que coneixíem com abans la Gijonenca, que també han de portar llum a davant en el nou supermercat del consum. A partir d'aquí hem pogut renegociar les condicions, i el que s'acabarà fent és només, entre cometes, per de cara al Can Salom, la sala Mozart, el tram que hi ha dintre el carrer Sant Josep fins a el que és una altra sortida d'emergència que té a darrere dels lavabos aquells que tenim a dintre Can Salom, i per tant a partir d'aquesta actuació definitiva, aquesta resolució d'aquest tema, serà el moment de poder reconsiderar, a partir de que no s'ha de fer tot aquest nicho i tota aquesta actuació a la part de darrere, quina és l'actuació que s'ha de fer per poder generar algun tipus d'insonorització a la part de darrere. Però en general vam dir-ho i ho mantenim, que no es pot anar més enllà.
Aprofitant, no, en tot cas, resposta respecte al tema del carrer Amadeu, de les jardineres,
si
es fa aquí, es fa un altre, i després ja farem lo de Hip Hop.
Sí, en quant al carrer Amadeu. Bé, nosaltres, el carrer Amadeu era una actuació que feia temps que estava pendent, que estava pressupostada, que havia estat en els pressupostos d'inversió de l'Ajuntament, que venia condicionada per diverses coses, una pel propi pla de mobilitat, que ens havien indicat que teníem que generar una dinàmica que el carrer es visualitzés una presència important de vianants, i que per tant no generés una dinàmica de que doncs era una via de circulació ràpida. Per això també es va fer l'estop a l'alçada del carrer Sant Antoni. Vam començar també fent una actuació de que les pilones baixes, que amb els anys havien quedat doncs molt malmeses i que a més provocaven molts inconvenients en quant a la seguretat dels vianants, hi havia dues qüestions. Una era les tapes que havien quedat més endintre, que les vam treure, les vam posar, tot això formava part de la voluntat d'arreglar el carrer, que les vam posar doncs amb rajola, i després hi havia la voluntat de fer aquest canvi. No? Aquest canvi ha passat per posar aquestes pilones més altes, de color vermell a les cantonades i a les entrades de guals, i negres a la resta, però combinades amb aquestes jardineres que no tenen un rec automàtic, i per tant doncs necessiten un manteniment, però que de moment, en el sentit de que com s'han configurat, i en aquest cas doncs jo penso que des d'aquí vull felicitar doncs la visió dels serveis tècnics de l'Ajuntament, que han sigut els que han ideat aquesta solució, doncs ha passat per tenir aquest tipus d'actuació que ha costat a l'entorn dels 46.000 euros. No les jardineres, tota l'actuació, d'acord? A partir d'aquí és evident que aquestes, jo crec que, bueno, faltarà l'explotació, però que en quant a la implementació i a la visió del carrer i la impressió que ens traslladen en general, les opinions sempre evidentment són per cadascú la seva, però en general la ciutadania, els propis botiguers i ciutadans del carrer és positiva, i per tant tant de bo doncs siguem capaços d'anar trobant no només la, la vessant econòmica, que és important, sinó també la, quina tipologia, quines característiques de carrer permeten posar jardineres, com s'ha fet, a més, durant molts anys a Calella, i penso, per exemple, doncs, amb l'actuació que es va fer en el seu dia amb l'ampliació del carrer Església, que no era en cas abans d'entrar nosaltres, entre doncs, el que és a Can Xena i el Rigalany dels Frares. I, per tant, en aquest aspecte ens hi trobarem sempre, i serà una qüestió, de, per una banda, l'equilibri econòmic, però també la, la, la vialitat real de poder-ho fer.
Gràcies. El tema del concert del hip-hop, la sí. regidora Randó.
Sí, bé, com el regidor Badalló bé ha dit, aquest festival de hip-hop va sortir dels pressupostos participatius. Després de diverses reunions dutes a terme amb els organitzadors, tant per part del company Buc com jo, no vam veure cap inconvenient que es pogués celebrar aquest festival, perquè el, bueno, els requisits que demanem una mica doncs, és que es basin en responsabilitat i aquesta gent que són els organitzadors doncs, complien amb això. Dir també que aquest festival no és la primera vegada que es celebra aquí a Calella i els anys anteriors no hi va haver-hi cap problema. Aleshores ens hem quedat una mica sorpresos a que hagin arribat aquestes queixes que personalment a mi també m'han arribat, eh? A dir que avui mateix els hem enviat una carta als organitzadors perquè ens agradaria reunir-nos i demanar explicacions per solucionar aquest, aquest inconvenient i assenyalar que estem també lamentablement lamentem profundament aquests fets.
Gràcies, regidora. Alguna pregunta més? Una?
Sí. Si sí, bueno, sé que no és habitual però des de des del govern, que som diferents grups polítics, jo també voldria fer un prec avui aquí, suposo que forma part també de la quotidianitat del ple. Bueno, primer, partiria d'una consideració, no? En la consideració prèvia. Vivim en el món de les xarxes socials i del tema doncs, telemàtic, i evidentment hi ha el que hi ha, tothom és, i això és imparable, i a més és enriquidor en la majoria dels casos, i tothom acaba doncs, prenent les determinacions que vulguin i explicant el que es vulgui. Les persones que estem vinculades en els grups polítics com a dirigents o com a, ja no dic com a regidors, evidentment som molt lliures de fer el que ens sembli, a vegades a nivell personal doncs, bueno, prenem determinació per dir coses que millor amb una altra doncs, que les veu li pot semblar viu malament, però bueno, entenc que això forma part de la, d'alguna manera de la decisió personal de cadascú, no? Però el prec que voldria fer, i en aquest cas el faria directament Esquerra Republicana, és que entenc que els grups polítics com a tal sí que hauríem de tindre una certa, i ho dic perquè justament és una situació que no és habitual, que no, per això m'atreveixo a dir-ho, no? Hauríem de tindre una certa, entenc jo, després cadascú és molt lliure de fer el que sembli, no? Una certa mesura amb les nostres actuacions, perquè ens trobem, per exemple, en un cas, no?, que Esquerra Republicana retuiteja un, es diu un compte de Twitter, o això? Sí. Okay. Retuiteja un compte de Twitter d'un fake, bueno, jo m'entenc més diguent fantasma, i en aquest cas mai millor dit, perquè el que hi ha darrere és fantasmagori, no? Que és la Candini enfurismada, no? Que, independentment del que s'hi digui, però que Esquerra Republicana com a tal el retuiteja, jo dic, un compte fantasma amb una certa falta de respecte, a més, doncs, per la imatge que es crea d'una persona que ens representa institucionalment, que és l'alcaldessa, no? I jo us faria el prec de que intentéssiu, en la mesura que creieu convenient, considerar aquestes situacions perquè entenem que no és de rebut. I us ho volia dir.
Rebem el prec, gràcies.
Molt bé.
Molt bé. Per part del públic, algú vol fer alguna pregunta? Endavant. Nom i cognom, i si representes amb algun partit, doncs dius el partit.
El meu nom és Laura Álvarez, vinc representant a Ciutadans. Simplement és una pregunta sobre la moció que s'ha fet del rebuig a la suspensió de la Conselleria d'Afers Exteriors. Veig aquí un quadre que fica 25 anys d'ajuntaments democràtics. La democràcia, entre altres coses, es basa en la separació del poder executiu, legislatiu i judicial. Per tant, el polític que té intenció de defensar la democràcia ha de fer respectar aquesta separació de poders. El que estic entenent és que amb aquest rebuig, el que esteu fent és, com a polítics, esteu fent una intromissió a aquest poder. Llavors, la meva pregunta és, quina finalitat té aquest Ajuntament si no està ajudant al poble de Calella fer aquesta intromissió?
Aquesta és la pregunta?
Sí, sí.
Molt bé. Alguna pregunta més?
Bueno, simplement... simplement remarcar que heu dit que, bueno, que esteu com oprimits, no?, per l'Estat. Remarcar que Catalunya, com la resta d'autonomies d'Espanya, té competència per l'acció exterior, és a dir, per atraure inversors, per ajudar a la internacionalització de l'economia catalana, però no té competència d'afers exteriors, perquè és exclusiva de l'Estat. Vale? El que no pot ser és que es faci abús de la seva posició, que la Generalitat faci abús d'aquesta posició per a fer propaganda del projecte separatista a l'exterior. Okay. Llavors, des de l'Ajuntament, quina és la finalitat de...
Una consideració, ja estàs, no? Una consideració. Normalment, les preguntes que es fan des del públic estan vinculades amb accions concretes directament respecte a coses que afecten els ciutadans de Calella. Tu, com a ciutadana, pots preguntar de tal carrer, de l'altre carrer, les consideracions que creguis. Com a formació política que no us heu presentat i en tot cas no teniu representativitat aquí, doncs estic convençuda que trobareu els canals de comunicació i d'anar fent les vostres, diguem, posicionaments ideològics que teniu tot el d'això. Per cortesia, us respondré avui. Però faig una advertència. No us penseu que si veniu a cada ple a, diguem, a ocupar un espai de reflexió que no us heu guanyat perquè no us heu presentat i no teniu la representativitat, si no són coses que afecten directament a la governança de l'Ajuntament respecte als ciutadans, que aquest sí que te respondré totes, us respondrem totes les que toquin, vale? El que fa la resta, i estic convençuda que vosaltres trobareu altres mecanismes per explicar el que considereu. Pel que fa a la moció d'avui, jo crec que les diferents posicions queda clar. Nosaltres, el que tu dius respecte a la diferenciació dels poders executiu, legislatiu i judicial, serà tot el clar que vulguis, però tant és així que fa molt de temps, que pel que fa en tot cas pel judicial, sobretot emparat per la Tribunal Constitucional, que fa molt de temps que justament és una cosa que no representen, és la independència del poder judicial, per moltes i moltes coses. Per tant, qui vol que sigui respectat, el que primer ha de fer és realment intentar que sigui respectat a partir dels seus posicionaments. Jo no entraré a fer debat amb tu, perquè no és a l'àmbit de fer-ho això. Serà on sigui i en l'àmbit que sigui. Insisteixo, en aquest punt de precs i preguntes dels ciutadans va lligat directament amb aquelles coses que tinguin que veure des del punt de vista de la nostra governança, des del punt de vista del que parlàvem ara fa un moment, el que vulgueu, de política social, de política econòmica, del que considereu. Avui heu estat tota estona aquí, no em costa res, com a consideració faig aquestes reflexions, però el vostre espai de fer política sobre la manera de com veieu el país i altres qüestions, estic convençuda que trobareu mecanismes que no és el plenari de l'Ajuntament si no es parla d'aquelles qüestions de la governança de l'Ajuntament. Alguna pregunta més per part d'algú? No? Doncs s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
Doncs s'aixeca la sessió quan passen 3 minuts de les 10 del vespre. Aquí es posa el punt final, aquesta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Calella, avui 4 d'abril, un ple que ha donat força de sí, especialment en el moment del debat de l'aprovació de l'ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública, aquesta modificació que s'ha aprovat finalment amb 11 vots a favor, els dels regidors dels dos partits del govern, Convergència Democràtica i el PSC, els que s'hi ha sumat també el Partit Popular, l'abstenció d'Iniciativa per Catalunya Verds i els vots en contra dels 4 regidors del grup municipal d'Esquerra i el de la CUP. Aquest ha sigut un dels acords adoptats en aquesta sessió ordinària que ha acabat amb torn obert de precs i preguntes, especialment pel que fa als partits de l'oposició. Han fet incidència en la situació de les guinguetes d'aquesta adjudicació que hi ha hagut aquest estiu pels pròxims 5 anys, un nou model, recordava l'alcaldessa, un nou model de guinguetes que té més a veure amb la restauració que no pas amb els serveis que s'oferien fins ara en les instal·lacions de platja. I una última pregunta, en aquest cas d'una ciutadana que ha parlat en nom del partit de Ciutadans, recordem, no té representació al ple de l'Ajuntament de Calella. Passen 4 minuts de les 10 del vespre, arrencàvem aquesta connexió amb en punt a 6:45 de la tarda. Aquí hi posem el punt i final, amb el suport tècnic de Jaume Riera i també de Marmir. Us ha parlat Dolors Lleuri. Fins la pròxima, molt bona nit. Adéu-siau.
Ràdio Calella, i som sempre.